Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Tensió a la direcció d'Esquerra Republicana per la possible entrada dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona, que es vota avui. Això ha generat malestar a l'executiva nacional perquè aviat comencen les negociacions per la investidura del nou president de la Generalitat. La cúpula del partit es reserva la potestat de prendre mesures. Bones notícies per als interins. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea referma que convertir els contractes eventuals de llarga durada en fixos és una mesura adequada per evitar l'abús de la interinitat que hi ha a l'Estat espanyol. El Tribunal Europeu contradiu el Suprem, que rebutja aquesta fórmula. Els 14 joves antifeixistes de Pego a la Marina Alta pacten amb les acusacions i eviten la presó en el judici per desordres públics que es feia aquest matí a Alacant. Acaten així els fets que van passar l'any 2020 pels aldarulls provocats per l'enfrontament amb un grup d'ultres que corejaven consignes neonazis abans d'un partit de futbol. Les entitats socials demanen un front comú per frenar l'ascens de l'extrema dreta i alerten que els discursos d'odi també calen entre els col·lectius vulnerables. Aquest tema centra el nou dossier social de la taula del tercer sector, que reivindica el seu paper en defensa dels drets socials. Gairebé un terç dels joves catalans té malestar emocional, segons un estudi de la Universitat de Barcelona i del Departament de Joventut. Es tracta d'un fenomen molt desigual i molt relacionat amb la precarietat laboral, la pobresa i també amb les discriminacions de gènere o cap a població immigrada. Ucraïna busca més suport financer i armamentístic en la cimera del G7, que ha començat avui a Itàlia. Els països més rics i industrialitzats del món volen tancar el mecanisme per poder destinar els actius russos congelats a Occident per beneficiar Kíev. La inflació ha pujat 3 dècimes al maig i se situa en el 3,6% a Catalunya, segons l'INE. S'han encarit sobretot la llum, els carburants i els hotels. L'alça dels aliments es modera, però n'hi ha que estan pels núvols, com l'oli, les fruites i les verdures. Les pluges fortes i continuades de les últimes hores provoquen un fort augment del cabal del riu Ter i canvien el paisatge de l'embassament de Sau. S'incrementa les reserves fins al 37%, 6 punts percentuals més que ahir, i l'aigua ja comença a entrar a l'església de Sant Romà de Sau. Ha mort als 77 anys l'actor Fermí Reixac. Va fer teatre, cinema i televisió i es va fer molt popular arran de l'aparició a La Riera. Va ser un dels fundadors del Teatre Lliure i va tenir una breu trajectòria musical. Reixac ha mort a Lloret de Mar, al municipi on va néixer. Els esports.
L'Espanyol busca certificar aquest vespre la classificació pel play-off final d'ascens a primera. Els blanquiblaus, que tenen un gol d'avantatge de l'anada, reben l'Sporting de Gijón a Cornellà al Prat. Si passen, ja saben que a la final es trobaran l'Oviedo. El migcampista del Girona, Aleix García, està molt a prop de fitxar pel Bayer Leverkusen. El jugador ja és a Alemanya per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. Boston guanya Dallas a domicili per 99-106 i se situa només un triomf de guanyar el títol de l'NBA. Mentrestant, el Palau pot aconseguir avui el títol de l'hoquei Lliga Femenina si guanya aquest vespre el Fraga.
I el temps, tarda de sol i poques nuvolades. Els pròxims dies, temps ja tranquil i més càlid. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia explicant el terrabastall polític que ha provocat la possible entrada d'Esquerra al govern municipal socialista de l'Ajuntament de Barcelona. De fet, aquesta tarda, les bases dels republicans votaran si opten per aquesta decisió, que pot acabar repercutint en les negociacions sobre la presidència de la Generalitat i si Salvador Illa té el suport o no dels republicans. El que també provocarà polèmica és l'exhibició de Fórmula 1 de dimecres al Passeig de Gràcia de Barcelona. Atenció a les afectacions de mobilitat, no només de trànsit rodat, cotxes, línies d'autobusos, sinó també de vianants que no podran travessar aquest carrer, el Passeig de Gràcia, durant més de 5 hores. I per acabar-ho d'arrodonir, les entitats que hi estan en contra organitzen una concentració de protesta el mateix dia, al mateix lloc. Després de l'episodi generós de pluges d'aquests últims dies, avui hem anat a mirar com baixen alguns rius, especialment el Ter, I quina imatge ofereix el pantà de Sau, que de cop ha pujat 6 punts i ja està al 37% de la seva capacitat. L'aigua ja torna a entrar dins l'església de Sant Romà. Us explicarem els entrebancs amb què es troben les comunitats energètiques que aposten per l'autoconsum solar compartit i que han relegat Catalunya a la cua d'Europa en renovables. El gremi d'instal·ladors diu que Endesa fa el que pot per fer caure les inversions. I sabrem per què el Pallars Jussà és la comarca amb més teulades d'amiant del Pirineu i com és que fins i tot algunes poblacions com Isona i Conca Dellà i Tremp superen diverses grans ciutats. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Víctor Villar i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La possible entrada d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona ha provocat un terratrèmol dins la Direcció Nacional dels Republicans, fins i tot abans de saber què acabarà decidint la militància. Aquest vespre, les bases d'Esquerra a la capital catalana votaran si el partit ha d'entrar a formar part del govern del PSC, amb Jaume Collboni, i això no ha agradat gens una part de la cúpula. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Marta? Bon dia.
Perquè el pacte d'Esquerra i el PSC a Barcelona arriba a les portes d'aquestes negociacions per decidir si els republicans fan president o no Salvador Illa.
Sí, l'expectació i la incertesa és màxima pel resultat que surti de la consulta d'aquest vespre. Històricament, la Federació d'Esquerra a Barcelona ha tingut llibertat per fer el que vulgui, els estatuts del partit ho deixen clar, però haver accelerat l'entrada al govern de Jaume Collboni en aquest moment, en un moment tan delicat en clau catalana, ha enfurismat diversos dirigents de l'executiva nacional. Creuen que un pacte d'aquesta dimensió pot distorsionar les converses que vindran a partir d'ara de cara a la investidura. Tant és així que a la seu del carrer Calàbria, que ara lidera Marta Rovira des de Ginebra, es reserven el dret a prendre mesures. En declaracions a TV3, la portaveu del partit, Raquel Sans, ha advertit que amb els estatuts a la mà, la direcció té marge per actuar a Barcelona sense donar més pistes.
No sé quin serà el resultat, no sé quina majoria hi haurà, però...
Si vostè em pregunta
per la possibilitat, com si diguéssim, existeix des del punt de vista reglamentari. El que passi, doncs no li cedi.
El cert és que l'executiva nacional és qui ha de validar els pactes que es prenen a les grans ciutats, però fins ara això ha sigut un pur tràmit i podria ser l'escletxa per frenar l'operació de Barcelona. Ara bé, la mateixa portaveu també ha afegit això altre.
Jo crec que la decisió l'ha de prendre la militància d'Esquerra Republicana de Barcelona. A vegades tu, quan estàs a la direcció del partit, també vius amb una bombolla.
És veritat que se'ns ha separat l'acord de Barcelona de les negociacions per la investidura, però aquest cas ha fet aflorar un debat intern a les files d'Esquerra que fa dies que es cou. En un moment crític pel partit, aquest estiu la militància haurà de decidir si fa president Salvador Illa i en les últimes hores diverses faccions arreu del territori han dit que hi estan totalment en contra.
L'exhibició de Fórmula 1 de dimecres que ve al Passeig de Gràcia de Barcelona provocarà importants restriccions de mobilitat al centre de la ciutat que afectaran els vianants, el trànsit privat i les línies d'autobús. Un centenar d'entitats veïnals, ciutadanes i ecologistes han convocat també una concentració la mateixa tarda de l'exhibició al carrer Aragó. Jordi Corbalán, bon dia.
Bon dia.
Explica'ns d'entrada les afectacions de mobilitat.
Doncs ja des de dimarts a la tarda no es podrà circular pel tram de baix del Passeig de Gràcia per sota de la Gran Via, per la Ronda Sant Pere des de Pau Claris ni per la part muntanya de la plaça Catalunya. A les 10 del vespre es prohibirà la circulació al Passeig de Gràcia per sota del carrer Aragó, tot i que encara es podrà circular pels carrers transversals. El tall més important serà dimecres a partir de les 11 del matí i fins al vespre, quan s'acabi l'esdeveniment. Quedaran tallats tots els carrers transversals del Passeig de Gràcia per sota d'Aragó. Això vol dir que no es podrà circular per la Gran Via. Jordi Guerrero és el cap de la Divisió de Coordinació de la Guàrdia Urbana.
Els recorreguts habituals d'aquelles persones que habitualment es desplacen per la zona de l'Eixample no seran els mateixos. Per tant, s'han de planificar amb molta antelació. Recomanem que des de la plaça d'Espanya, per exemple, o fins i tot des de plaça de Glòries, ja s'intenti evitar qualsevol desplaçament per la Gran Via.
Les restriccions afectaran també dimecres a la tarda els vianants, que no podran travessar el Passeig de Gràcia. Adrià Gomila és el director de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament.
Des de les 3 de la tarda fins a les 8. Òbviament, per seguretat per tothom, els vianants no podran travessar el que és la zona de l'exhibició. Això vol dir que per poder creuar d'una banda a l'altra del Passeig de Gràcia, doncs, o es creua per Aragó o es creua per la Ronda Sant Pere.
Hi haurà 13 línies d'autobús afectades. El circuit del Passeig de Gràcia es blindarà amb una triple tanca de seguretat amb una primera línia de barreres de formigó.
I això no és tot, perquè, Jordi, hi ha protestes, dèiem, convocades que amenacen de complicar encara més la mobilitat al centre.
Sí, la mateixa tarda de la Fórmula 1, un centenar d'entitats ciutadanes tallaran el carrer Aragó a l'altura de Balmes per protestar contra l'organització de macroesdeveniments com aquest a Barcelona. Josep Maria Soler, de la Federació d'Associacions Veïnals de la Ciutat.
Després de veure que en seguida s'han apuntat més de 100 entitats de la ciutat, veiem que de simbòlic no ho és. És una plasmació real d'unes ganes de mostrar el rebuig a aquest model que tenen al davant i que està potenciat pel lobby del cotxe.
I a la vigília, els taxistes tenen previst ocupar la zona de la cruïlla de la Gran Via amb el Passeig de Gràcia, on l'endemà hi haurà els monoplaces de la Fórmula 1.
La pluja de les últimes hores ha fet augmentar de manera important el cabal del riu Ter i l'embassament de Sau supera el 37%, 6 punts més que ahir. L'any passat, en aquesta mateixa època, estava el 22. La imatge icònica de l'embassament és que avui l'aigua ja comença a entrar a l'església de Sant Romà de Sau. Anem fins al pantà i anat baix a la Nàtia d'ell. Nati, tu que ets sobre el terreny, què veus?
Hola, bon dia, què tal? Doncs mira, el que veiem és que ja comença a fer goig aquest embassament i que la imatge no té res a veure amb la que explicàvem a principis de març, quan va arribar el mínim històric del 2,5%. Avui, a diferència d'ahir, i també es veu ja la diferència, ja no es pot entrar a l'església. Una dada rellevant, abans dels episodis de pluges, al punt del Ter, just abans d'arribar a Sau, hi baixaven 12 metres cúbics per segon. Ara, un centenar. Això vol dir que s'ha multiplicat per 10 l'entrada d'aigua al pantà. I observant aquesta millora de l'embassament, hem trobat uns quants curiosos.
Vinc de Berga i estic fent una passejada en moto perquè no fa gaire de temps que la vaig estrenar i ara amb tots aquests aiguats que hi ha hagut i pluges, doncs volia veure si ha pujat una miqueta.
Bueno, ens ha agradat de veure aquesta imatge, vist que quan havíem vingut abans, doncs estava... era preocupant. Allà on hi ha l'església, ara hi ha el terra, l'església es comença a inundar.
He vingut aquí a mirar l'església, que la meva joventut hi havia vingut a pescar i doncs m'ha fet gràcia, ara vam venir l'altre dia que estava al 16% i ara hem tornat.
És una alegria poder veure que s'està recuperant.
Aquest matí hi ha gent, però amb compte gota, s'està força tranquil. A Joan Pareja, guarda forestal del parc Guilleria Sabassona, explica per què.
És com una balança. Quan l'aigua puja, la gent baixa. Si surt als mitjans de comunicació, això atraurà la gent, però no hi haurà la freqüentació que hem tingut en els períodes més severs de sequera.
De fet, Sau ha estat l'embassament del país que més s'ha beneficiat de les últimes pluges. La Valls també, però no tant, ara està al 49%. El Ter ara mateix doncs, fa goig, és el riu que més ha augmentat de cabal, segons l'ACA. Ahir va arribar, atenció, als 283 metres cúbics per segon. Abans de les pluges estava al 12. La imatge des del pont de la Comunió, per exemple, és espectacular. L'aigua baixa amb força.
Catalunya és a la cua d'Europa en comunitats energètiques i en autoconsum solar compartit. La burocràcia i els entrebancs de la companyia distribuïdora estan desincentivant les inversions, segons diu el gremi d'instal·ladors, que demana solucions urgents per no frenar més la transició energètica. Anem a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és exactament l'abast de la tragèdia?
Mira, ara mateix només s'estan executant un 10% de les instal·lacions que es podrien fer a Catalunya, segons els instal·ladors. Moltes de les plantes amb blocs de pisos o teulades compartides estan aturades o a l'espera d'inspeccions o accions correctores que en la majoria de casos no s'havien demanat quan es va iniciar el projecte. Alguns veïns, com aquest de Sabadell, que no ha volgut que donéssim el seu nom, i que va fer la instal·lació fa més d'un any, estan desesperats.
Que portem des del mes de setembre de l'any 23 fins al mes de juny del 24, amb anades i vingudes a Mendesa, que si blanc, que si negre, que si gris. Tot són pegues burocràtiques i algunes que ells se les inventen per poder demorar la instal·lació.
Les empreses instal·ladores certifiquen aquests problemes i estan perplexes perquè les peticions que es demanen per legalitzar una instal·lació van canviant en funció de l'inspector, del funcionari que tramita l'expedient o de la companyia comercialitzadora. Frederic Andreu és gerent de Solartradex, empresa instal·ladora.
Que moltes vegades demana uns requeriments i unes modificacions que des del punt de vista de client i de les empreses instal·ladores no s'ajusten a allò que diu la normativa vigent.
I tot plegat acaba afectant la moral dels qui volen apuntar-se al canvi de model energètic, que sovint decideixen no fer la inversió per la impossibilitat de saber quan podran començar a amortitzar-la.
Afecta molt a la confiança del consumidor, no? El procés de legalització triga doncs, entre 6 mesos i un any i escaig, la percepció del client és que això és molt complicat, no? I que potser no val la pena.
I, Manel, s'ha fet alguna cosa per posar-hi remei?
Doncs, de fet, alguna cosa sí que s'ha fet, però encara en falten moltes. La Federació de Gremis d'Instal·ladors Fotovoltaics té identificats els principals problemes i demana accions urgents de tots els actors implicats. Hem parlat amb el Raül Rodríguez, que n'és el director general.
I el que no podem estar és mesos amb aquesta mateixa dinàmica. Som conscients des de fa mesos i ningú posa fil a l'agulla per resoldre-la.
I des d'Endesa, que és la responsable de les autoritzacions i connexions de les plantes a Catalunya, treuen pit dient que l'autoconsum compartit ha crescut un 123%, per exemple, a Tarragona, tot i que hem de dir que són xifres molt modestes perquè s'ha passat de 69 a 154 subministraments en un any. Neguen que es dilatin els permisos per interessos econòmics i ho atribueixen a la necessitat de donar màximes garanties a les instal·lacions. Mònica Díaz Otero, responsable de regulació de mercat minorista d'Endesa, assegura que l'empresa està ampliant els equips de gestió i inspecció i que han millorat molt la plataforma telemàtica.
Des de la web se puede acceder a información sobre diferentes modalidades de autoconsumo, qué trámites hay que activar y después en el área privada el cliente ya puede hacer un seguimiento en tiempo real de todos los trámites asociados a su solicitud de autoconsumo y puede conocer en qué punto está su solicitud.
Els instal·ladors creuen que cal reconduir la situació de manera urgent perquè la xifra d'aquestes instal·lacions es podria multiplicar per 10.
Gràcies, Manel. Ara passa un minut d'un quart de dues. Moment per obrir, com sempre, aquesta hora de servei. Mirem com tenim la circulació i el transport públic. Avui amb la Montse Mas. Bon dia, Montse.
Bon dia. A aquesta hora destaquem unes retencions a la C-55 entre Monistrol de Montserrat i Castellbell i el Vilar, en sentit sud, a causa d'unes obres, i també a la C-58 entre Badia del Vallès i Sant Quirze del Vallès, anant cap a Terrassa. A les rondes de Barcelona encara queda algun tram d'intensitat a la ronda litoral, de Prim a la Barceloneta, direcció Nus del Llobregat, i de Zona Franca a Montjuïc cap al Nus de la Trinitat. Recordem els dos carrils tallats per dos camions avariats, una a l'AP2, a les Borges Blanques, cap a Saragossa, i l'altra a la C-25 a Santa Maria d'Oló cap a Girona i també el tall a la GV6226 en tots dos sentits a Garrigàs, a Girona, per una inundació. Per la resta, normalitat a la major part de la xarxa viària i pel que fa al transport públic, els ferrocarrils, el servei de la línia Barcelona-Vallès S1, amb origen a la plaça Catalunya, està aturat entre les estacions de Sant Cugat i Rubí a causa de l'avaria d'un tren.
Gràcies, Montse. Per cert, que els taxistes faran una vaga de 12 hores dimarts de la setmana que ve, de 6 del matí a 6 de la tarda, bloquejaran la Gran Via i el Passeig de Gràcia de Barcelona i exigeixen reunir-se amb representants del màxim nivell tant del govern català com de l'Ajuntament com de la delegació del govern espanyol. Reclamen canvis a tots els nivells, des d'un augment de les tarifes fins a la concessió de més credencials de taxistes, per evitar, segons diuen, que hi hagi dèficit de taxis a les nits, cosa que sovint es fa servir per justificar la necessitat de les plataformes BTC com Cabify o Uber. Dit això, ens queda la previsió del temps per aquestes pròximes hores, la crònica d'en Francesc Mauri.
Previsió encapçalada pel temps tranquil, per un augment de la temperatura, sobretot diurna, i aquest augment de cara a demà divendres serà més evident, més notable. No esperem cap exageració de la calor, ni molt menys, i un cap de setmana que s'espera càlid. I segurament el temps tranquil avui i els propers dies s'imposarà. Només s'espera avui algun núvol cap al nord-est, al sud de Catalunya, a l'extrem sud, o també l'àrea pirinenca. Però poca cosa, tot plegat.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El Pallars Jussà és la comarca amb més teulades d'amiant del Pirineu. Isona i Conca Dellà i Tremp, per exemple, superen fins i tot diverses grans ciutats i estan entre els municipis catalans més afectats. És el que es desprèn del cens publicat per la Generalitat, que situa en un mapa totes les cobertes amb fibrociment que hi ha a Catalunya. Anem cap al Pallars Jussà. Pau Rovira, els ajuntaments han criticat aquesta llista i reclamen més ajudes per retirar-lo.
Hola, bon dia. Sí, tot bé per aquestes dades publicades per la Generalitat, que mostren, per exemple, que Isona i Conca Dellà, amb 776, i Tremp, amb 682, són dels municipis catalans amb més teulats o parts dels edificis amb amiant, també conegut com a uralita. Unes xifres, però, que no acaben de convèncer als ajuntaments. Sentim l'alcaldessa d'Isona Barcelona i Conca d'Allà, Janina Vella.
Com que la majoria són privats, és a dir, nosaltres el que podem fer, com hem fet altres vegades, és informar que hi ha subvencions per substituir les teulades d'amiant i tal.
Tot i així, és significatiu que dos municipis del Pallars Jussà acumulin més de 1.400 cobertes d'amiant. És una xifra molt alta, superior a algunes grans ciutats com Tarragona, Girona o Manresa.
I, Pau, se sap per què n'hi ha tantes?
Doncs, sobretot, per la gran quantitat de masies i cases aïllades que hi ha. Per exemple, el cens indica també que Abella de la Conca és dels municipis catalans que acumula més quilos d'aquest material per càpita, més de 4.300. I, clar, el problema és retirar-los. La seva alcaldessa, Montse Gimó, lamenta que les ajudes actuals són del tot insuficients.
Però, clar, com que són tan pocs, tenim masies amb molts coberts i, clar, ens toquen molts metres per habitant. Clar, quan haurem de retirar-lo, pues serà un gasto important. Però el dia que ens hi posem, clar, tindrem molta feina, perquè és que ja et dic, cada masia té no sé quants coberts i tots, segurament quasi tots, són amamiant. Tindrem que demanar hasta pròrroga, jo crec, també.
A Catalunya, recordem, encara hi ha més de 4 milions de tones d'amiant presents en elements constructius, equips i instal·lacions.
Un quart i sis minuts a dues, el Col·legi de Metges de Barcelona reclama que s'endureixin les penes i multes pels falsos metges que exerceixen sense titulació. En només 4 anys, el Col·legi s'ha personat judicialment en 17 casos d'intrusisme professional, mentre que fa 8 anys hi va haver un sol cas. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Quines són actualment les penes?
Quan una persona es fa passar per metge i falsifica la seva acreditació i, per tant, també l'acte mèdic que està fent, li poden imposar una multa de 6 a 12 mesos i una pena de presó d'entre mitjans any i 2 anys, només en el supòsit que el fals metge ho publiciti i exerceixi en un centre públic o privat obert al públic. Pel president del Col·legi de Metges, el doctor Jaume Pedrós, hi ha una raó clara que explica per què s'han incrementat els casos de falsos metges, i és que les conseqüències no són prou dures. Per això demana que es canviï el codi penal i que no es posi el mateix sac l'intrusisme en el cas dels metges i en d'altres professions.
El ciutadà té dret a saber que qui l'està tenent és el professional que s'identifica ser i que ho és. Fer de metge sense ser metge no pot sortir tan barat, perquè quan això no es compleix, que les sancions són una mica ridícules quan el que es pot infringir no només és un mal, sinó també que pot mermar la confiança del conjunt de la societat envers el seu sistema sanitari.
El Col·legi traslladarà la petició al Congrés dels Diputats perquè s'endureixin aquestes penes. També recorden que tant els ciutadans com els centres mèdics tenen a l'abast el registre del Col·legi de Metges, on consten tots els col·legiats amb les seves credencials.
Les entitats socials demanen fer un front comú contra l'auge de l'extrema dreta i alerten que els discursos d'odi també calen entre els col·lectius més vulnerables. Aquest tema centra el nou dossier social de la taula del tercer sector, que reivindica el seu paper en defensa dels drets socials, Marriera.
La presidenta de la taula, Francina Alsina, ha demanat frenar aquests missatges antifeministes o racistes que ens construeixen, diuen, a partir dels problemes estructurals, cosa que fa que arrelin a la societat i calin entre els més joves i també entre els vulnerables.
I aquest discurs està calant, i aquest discurs és el que hem de contrarrestar. No podem culpabilitzar el que és vulnerable. Hem d'anar a l'arrel del problema. En aquest punt, el problema és l'administració.
El dossier analitza els missatges de l'extrema dreta, els discursos d'odi, les narratives de la pèrdua de la identitat i la cultura per fomentar l'exclusió social. Helios Garcés és coautor de l'estudi.
I el problema no són estos discursos d'odi en si, que lo son, sino más bien cuáles son las condiciones de posibilidad económicas, culturales, políticas, sociales, que hacen que haya un suelo fértil sobre que esos discursos de odio crezcan, germinen y se amplifiquen cada vez con más potencia, ¿no?
Arrels Fundació denuncia un increment d'actuacions policials contra les persones que viuen al carrer en el marc del Pla Endreça de l'Ajuntament de Barcelona. A més, asseguren que s'han incrementat les sancions contra les persones sense sostre, que poden arribar a mar als 2.000 euros.
Sí, des del juliol del 2023, quan va entrar en vigor el Pla Endreça, l'entitat ha detectat un increment dels controls policials en molts punts de la ciutat on dormen els sense sostre. Asseguren que sovint agents de la Guàrdia Urbana i també de personal de neteja els amenacen de llançar-los les pertinences, la documentació o fins i tot el mòbil. El director de l'entitat, Ferran Busquets, denuncia que el Pla Endreça estigmatitza i penalitza molt més el col·lectiu.
Està molt bé la ciutat que sigui més neta, està molt bé que l'estat estigui més bonica, però el que no pot ser és que sigui a costa de la vida de les persones que dormen al carrer. Una situació estètica cap a la vulnerabilitat de les persones no s'hauria de produir cap manera i, per tant, hem de tornar al com es feia abans, que era respectar molt més les persones que estan dormint al carrer.
Arrels assegura que s'han posat una trentena de multes, una xifra similar a d'anys anteriors, però que les quantitats a pagar s'han encarit. Hi ha persones que acumulen fins a 14 sancions per llançar borilles al carrer, beure alcohol o escopir. L'Ajuntament assegura que les multes només es tramiten en els casos més greus i sempre de manera coordinada amb els serveis socials.
Veïns del Camp de l'Arpa de Barcelona denuncien que viuen atemorits per una plaga de rates que entren dins les cases i els locals de la zona. N'hi ha desenes, de totes les mides, i surten sobretot al vespre i a la nit a buscar menjar en papereres i habitatges. Fa més d'un any que aquests animals ronden per la zona, però la plaga s'ha desfermat aquesta última setmana. En Alfonso, per què s'ha multiplicat aquesta plaga?
Perquè les rates surten d'un solar abandonat al carrer Nació, propietat de la Sareb, que fins ara estava ocupat. Fa una setmana els Mossos van desallotjar els ocupes i, segons els veïns, això va fer que les rates sortissin en tromba a buscar menjar fora. Ho explica Àngel Pérez, membre de la plataforma Millorem Camp de l'Arpa.
Han començat a sortir rates. Nosaltres sabíem que hi havia rates, però en el moment que han desaparegut els ocupes, però bueno, hi ha un fotiment de rates, moltes rates que surten especialment al vespre a nit, i clar, això espanta molt a la gent, que no són rates petites, són rates molt grans.
Ara els veïns no obren les finestres per por que les rates els entrin a casa i a les nits fan torns per vigilar-les.
Tenim una pistola d'ultrasons, aleshores fem guàrdies, no?, per quan veiem que intenten pujar per la paret per ficar-se a les cases, doncs les intimidem amb els ultrasons i aleshores se'n van.
Mira, que hi ha dos allà, va, fem soroll o amb una llum, intentem dissuadir-les de que no pugin i que es quedin a baix i les veiem entrar, intentar entrar a tots els llocs, no?
I els comerciants també estan desesperats. La nit de dissabte, uns lladres van entrar a robar la fruiteria del barri i van deixar la persiana oberta. L'Andrés és l'amo de la botiga.
La meva por va ser, més que el que s'haguessin emportat, el que haguessin fet malbé, és que, degut a la infestació que tenim de rates, que no s'acolessin aquí a dins el meu negoci.
L'Agència de Salut Pública ja ha iniciat el pla a l'exterior per posar fi a la plaga i l'Ajuntament ha contactat amb la Sareb perquè facin la derratització. De fet, aquest matí hi havia treballadors tallant la vegetació i ara la por dels veïns és que el lloc torni a ser ocupat i que les rates no desapareguin.
Quan ja fa un mes de la implantació progressiva de la recollida porta a porta als barris de Girona, es multiplica el malestar d'alguns veïns per problemes en el funcionament. Al barri de Montjuïc s'han recollit 500 signatures i una desena d'entitats veïnals també reclamen planificar-ho millor. Des de l'Ajuntament en fan una primera valoració positiva, tot i que es plantegen ajustaments. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
On van començar aquestes queixes contra el sistema porta a porta?
Va ser al barri de Montjuïc de Girona, el primer on s'hi va aplicar. Un grup de veïns van iniciar una recollida de signatures contra el porta a porta davant els problemes i dubtes que els planteja aquest sistema. Didac Coll és el portaveu d'aquests veïns, que ja tenen més de 500 firmes per demanar que s'aturi la imposició, diuen, d'aquest sistema per part de l'Ajuntament.
Els veïns, bàsicament, el que volem és recuperar contenidors. Els contenidors que ara en diuen intel·ligents són aquests contenidors que van amb tarja. Donat que ja ho estaven fent prou bé i amb molt poc petit esforç ho podem millorar.
També els preocupa, sobretot, la distribució dels cubells.
Tampoc l'Ajuntament no ha posat cap tipus d'estructura per poder posar els contenidors. Penseu que hi ha 5 comunitats de veïns que són 80 veïns, el qual vol dir 160 cubells al carrer, a la acera. També al barri de Montjuïc, precisament, és un barri que tenim les aceres molt malament, molt mal asfaltades, molt petites, i això és un problema de mobilitat.
Aquesta via oberta per aquests veïns de Montjuïc s'hi ha afegit la Confederació d'Associacions Veïnals, que plega una desena d'entitats i que reclamen millor planificació. Des de l'Ajuntament van fer fa uns dies en un comunicat una primera valoració positiva de les primeres setmanes d'implantació. Admeten, però, aspectes a millorar, com en blocs on s'acumulen molts cubells i que s'estan recopilant suggeriments i demandes veïnals.
L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia justifica el desallotjament ahir de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Estava ocupada i en molt mal estat i, a més, segons ha explicat el mateix alcalde, s'havia convertit en un focus de delinqüència. Montse Gener Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Quins detalls ha donat l'alcalde avui?
Bé, ell ha explicat que la policia hi havia d'intervenir tot sovint.
Aquí s'ha dit que hi havia famílies, que hi havia infants, que hi havia de tot, però la realitat és que des del mes de maig del 2022 fins a data d'avui hem tingut 213 intervencions policials per baralles, per furts, per tràfic de drogues, per incendis, per molèsties als veïns, etc. a mi que m'expliqui algú si això són famílies o són col·lectius problemàtics.
Ara, si volen fer pisos socials i un equipament per la gent gran als baixos de l'edifici que es construeixi, però abans l'ha de comprar l'Ajuntament. El que hi ha és un desacord en el preu, que el Ministeri de l'Interior xifra en uns 250.000 euros, en canvi el d'Hisenda l'havia fixat en 210.000.
Estàvem negociant de feia setmanes amb el Ministeri perquè no estàvem d'acord amb aquest increment de preu, perquè si la taxació que ens havia fet el Ministeri d'Hisenda era 210, no s'entenia com el Ministeri de l'Interior ens demanava un altre preu. Estem encara amb aquestes negociacions. Evidentment, tot aquest esdeveniment, el fet de que s'hagi publicat aquesta sentència, precipita aquest tema, perquè el que realment interessa és fer-nos amb la propietat d'aquest equipament.
Ahir hi havia 15 persones quan els Mossos van desallotjar la caserna. S'ha donat habitatge d'emergència a dues famílies i s'ha ofert ajuda i dietes, si cal, a la resta. Alguns ho han refusat.
Amb un 2:15.
Torna a faltar personal per la campanya de la fruita de les comarques de Lleida. Ho constata Unió de Pagesos. Assegura que amb la baixada de l'atur encara costa més trobar treballadors per al camp. Insisteixen a reclamar un pla pilot per facilitar contractes i papers a persones que ara estan en situació irregular. Anem a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Això en el context d'una campanya on s'espera fer uns 30.000 contractes.
Sí, és la xifra que es calcula quan parlem d'un any amb una bona collita com aquest. Els pagesos estan preocupats perquè molts dels treballadors que tenien l'any passat i que esperaven aquest estiu a les seves finques o els diuen que no repetiran perquè han trobat una altra feina o directament no els contesten. És la situació que explica el responsable del sector de la fruita del sindicat, Jaume Gardenyes.
I molta gent ha passat a acollir. Llavors ja ens trobem a falta de personal. Tu has trucat amb aquesta gent ara mateix estan treballant i tu comptaves amb ells perquè ells te van contestar que sí que vindrien i dos dies abans te diuen que no venen perquè tenen feina.
Per això, el responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Jaume Pedrós, torna a fer aquesta petició al govern espanyol.
Nosaltres creiem que aquí l'administració ha de ser valenta i fer una prova pilot que pogués fer que aquesta gent es poguessin contractar d'alguna manera i podríem, almenys si no tots, una part, i també ens ajudaria a tindre aquesta gent.
Una altra realitat que constaten és que a molts temporers d'origen immigrant, que són la majoria, els caduquen els permisos de treball perquè l'oficina d'estrangeria de Lleida només dona cita prèvia una hora a la setmana i està col·lapsada. Una situació que genera molt neguit, diuen, els afectats i també els agricultors que els volen contractar.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Gairebé una tercera part dels joves de Catalunya tenen malestar emocional. És la conclusió d'un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Departament de Joventut, fet a partir de les dades de l'Enquesta Catalana de Joventut corresponent al 2022. Concretament, a Catalunya, fins a un 31% dels joves d'entre 15 i 34 anys tenen malestar emocional, amb les repercussions que això pot tenir per la seva salut mental. Purificació Barcelona.
Sí, aquest malestar manifesta de manera molt desigual, com constata Catalunya Informació la professora de Sociologia de la UAB, Mireia Bolívar, una de les responsables del treball.
Veiem que segons l'edat dels joves, el gènere i el nivell d'estudis, potser el malestar emocional triplica dels que estan pitjor, dels que estan millor, no? Per exemple, les dones entre 20 i 24 anys sense estudis universitaris, la seva taxa de malestar emocional triplica la dels homes de 30 a 34 anys amb estudis superiors.
I es tracta d'un malestar molt relacionat amb la pobresa, la precarietat laboral i la discriminació de gènere, entre altres factors.
Té a veure, en alguns casos, en la pobresa de les famílies d'origen, no? El viure en llars pobres, que els pares són pobres. Té a veure amb la precarietat laboral i amb una cronificació de la precarietat laboral dels joves que s'insereixen en el mercat de treball en les condicions que no són gens òptimes. I també té a veure amb alguns problemes d'exclusió laboral, sobretot de les dones amb menys estudis i d'origens immigrants.
Per tot plegat, els responsables de l'estudi defensen que cal una atenció mental pública i de qualitat i també polítiques estructurals per donar solucions als actuals problemes laborals, d'habitatge o de suport a la criança dels fills i que aquestes accions es considerin mesures també a favor d'una millor salut mental per als joves.
Parlant d'habitatge, només un 36% dels pisos aranesos són primeres residències. Trobar-hi un habitatge, però, és molt complicat i, sobretot, car. Ara, el govern aranès impulsa un
un pla, Sofia Cabanes, conjuntament amb els ajuntaments per intentar revertir aquesta situació.
Bon dia, Marta. Exacte. A banda de saber que només 4 de cada 10 habitatges de la Vall d'Aran són primera residència, una primera diagnosi també ha permès saber, per exemple, que almenys un 15% de les llars construïdes es dediquen al lloguer turístic. Ara el govern aranès vol incrementar el parc d'habitatge per a tota aquella gent que hi viu i treballa tot l'any i que té dificultats per accedir-hi. Maria Vergés és la síndica d'Aran.
Per tant, aquí ho cal anar jugant amb conèixer quin d'aquest percentatge que en aquests moments ha ocupat pels habitatges d'ús turístic podria recuperar-se a lloguer habitual, per l'altre costat, quin marge de creixement han determinats municipis en Aran en tant que poguessin bastir habitatge d'aquestes característiques.
Amb aquesta finalitat, la màxima institució aranesa ha demanat als ajuntaments fer un inventari de terrenys susceptibles de ser destinats a habitatge. La segona de les accions és la consolidació de l'oficina d'habitatge de la Vall d'Aran.
També la metuda en marxa, demorem a primers de l'any que ven, de la prova pilota entagui a borsa d'habitatge de lloguer que pugui doncs, ajudar a trincar la dinàmica en so que el lloguer que ven ocupat pels habitatges d'ús turístic.
Paral·lelament, el govern aranès negociarà amb el futur govern de la Generalitat el traspàs de la competència d'habitatge.
L'àrea metropolitana de Barcelona ha doblat els refugis climàtics de cara a un estiu que preveu que encara sigui més calorós que el passat. Aquest any s'han incorporat 11 ajuntaments més a aquesta xarxa i s'afegeixen 111 espais més que ofereixen aquestes condicions. David Àngel, aquesta mena d'oasis comencen a deixar de ser anecdòtics o testimonials, oi?
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, de fet, i tenint en compte que els dos últims estius han estat els més càlids de la història de Catalunya i que el que ens arribi torni a ser de rècord, estan convertint aquesta xarxa en un servei bàsic, segons en Guille López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Aquest pràcticament doblar, no?, els 11 nous municipis que s'incorporen, jo crec que ratifica l'evolució climàtica que estem patint, no?, de que una mesura que inicialment semblava, diria que anecdòtica, s'està demostrant com cada vegada més necessària, que ha de formar part dels serveis bàsics que portem a la ciutadania, a tots els municipis metropolitans, que recordem que són municipis amb una alta densitat, amb una manca d'espais verds i, amb, com veiem amb l'índex, amb molta població vulnerable.
La Lluïsa Sans, usuària del centre social El Mil·lenari de Sant Just Desvern, pateix molt la calor.
Tinc molta calor sempre, això sí. L'any passat va ser horrorós i aquest any per mi ja es comença ja fatal. Vull dir, jo el noto molt, molt, molt la calor.
Actualment aquesta xarxa té gairebé 190 refugis. Bàsicament són parcs, piscines i altres equipaments distribuïts per 24 municipis metropolitans.
Són 2:15. La Generalitat posa en marxa un nou mecanisme per atendre d'urgència els casos més greus de maltractament a les persones grans. Se'ls ofereix una plaça en una residència de manera temporal per separar-los del maltractador. Aquest nou servei es comença a desplegar a la vegueria de Girona i la intenció és que s'acabi aplicant ja a tot el país. Núria Paraire, com funciona?
Bon dia, Marta. Doncs, Drets Socials ho descriu com un circuit d'urgència. Un cop els serveis socials o el sistema sanitari detecten un cas de maltractament en una persona gran, comuniquen el cas a una comissió de referents que comprova si compleix els requisits, perquè han de ser casos on hi hagi un risc vital. Ens ho ha explicat la directora de Serveis Territorials de Drets Socials a Girona, Elga Nuell.
En aquest cas, el circuit que parlem és ja un maltractament que doni, hi hagi indicadors de risc vital per la vida d'aquella persona. Llavors aquí estem parlant ja de casos molt greus, molt extrems, i que esperem que n'hi hagin ben pocs a la demarcació, que l'hàgim d'activar ben poques vegades aquest circuit.
Un cop feta la primera revisió del cas, es trasllada al grup validador, que és qui ha de donar el vistiplau per oferir la plaça de la residència a la persona maltractada. L'estada pot ser de 3 mesos prorrogables.
Hauria de poder tornar en el seu entorn habitual, a la seva xarxa habitual. I llavors, temporal, perquè en aquests 3 mesos, més o menys, és el temps que es necessita per poder fer un pla de treball conjunt amb els serveis socials, amb el centre mèdic, per poder veure quina pot ser la millor orientació que se li pot donar a aquella persona.
A la vegueria de Girona hi ha previstes unes 3 places a residències per a aquests casos. De moment no hi ha dades de quantes persones poden trobar-se en aquesta situació.
Gràcies, Núria. Condemnat a 18 anys i 11 mesos de presó, l'home que va matar la seva mare ganivetades a Ripoll l'any 2021. La sentència, en Clara Jordan, recull el veredicte del jurat popular que el va considerar culpable d'assassinat.
Sí, Marta, segons l'Audiència de Girona, l'home, que llavors tenia 19 anys, va atacar la seva mare a traïció al pis on vivien i la va apunyalar amb diverses armes després que ella es queixés perquè no tenia la casa endreçada. Durant el judici, l'acusat va reconèixer els fets, però va dir que ho va fer perquè es pensava que la seva mare l'atacava. Per tot plegat, el condemnen per assassinat i també per tinença il·lícita d'armes. La sentència també li imposa 5 anys de llibertat vigilada un cop surti de la presó i l'obliga a pagar 75.000 euros d'indemnització als seus familiars.
Ens traslladarem al Ripollès, on les persones que viuen en els geriàtrics tenen aquests dies un nou al·licient: gaudir del cinema, però en pantalla gran. Per començar, han triat dues pel·lícules sobre el món rural que ha fet aflorar els records d'infantesa i de joventut d'alguns avis i àvies. Aquesta tarda hi ha sessió a Sant Joan de les Abadesses i els pròxims dies es faran a Ribes de Freser, Campdevànol i Campordón. Les primeres projeccions les han fet a la Fundació Residència Guifré de Ripoll. Fèlix Martín, com ha anat?
Doncs ha anat molt bé, diuen. De seguida podrem sentir què han explicat després de les projeccions, però deixa'm explicar abans que no han triat pel·lícules molt taquilleres, però sí pel·lícules recents, algunes amb aire de documental. Són dues. D'una banda, un film turc, La pesada càrrega, que explica la història d'una família que transporta mercaderies amb un burro. De l'altra, Roques, sobre les famílies que han continuat amb la tradició de fer mató i altres productes de la terra i que ho porten a vendre al monestir de Montserrat. Li han agradat molt totes dues a la Carmen Calvo, res a veure amb l'exvicepresidenta socialista. Explicava des de Ripoll que fa 16 anys que no anava al cine.
La primera m'ha recordado cosas de mi tierra. Los burricos, cuando iban de un sitio a otro a comprar, o te recordaba a mis abuelos cuando yo era petita.
Una seva companya al geriàtric, la Flora Boatella, estava així d'eufòrica.
M'ha agradat tot. És que jo tinc molta d'allò a Montserrat.
Els han passat en el geriàtric dues pel·lícules, com les sessions dobles d'abans, que no se'ls han fet gens pesades.
No, jo encara m'hi estaria. N'heu de fer més.
Fèlix, a qui deia això, que n'han de fer més?
Doncs els hi deia els organitzadors. D'una banda, el col·lectiu Transhuman, que organitza les sessions, i també els voluntaris de la Creu Roja, que ho han fet possible. El director del Transhuman és Joaquim Roquer. Diu que és un públic molt agraït.
La idea és que les pel·lícules les ajudin una mica a connectar amb els seus records, amb les seves vivències.
I això, ja ho hem sentit, doncs s'ha aconseguit. També trencar amb la rutina diària, explicava Cristina Gallart, que és coordinadora de la Creu Roja a Ripoll.
Trencar-la de tant en tant, i més amb un fet cultural, no?, com és el cinema, algo que el que probablement ells hi anaven quan eren joves, doncs penso que és molt beneficiós, sí.
Les projeccions duren una mica més d'una hora i acaben amb un cinefòrum on tothom hi pot dir la seva. Aquests avis i àvies ja esperen quan podran repetir-ho.
Doncs de veure pel·lícules en pantalla gran a fer teràpia amb gallines i pollets. És el que fan en una residència de persones grans de la Ràpita, al Montsià. Al cap d'un mes ja s'ha comprovat l'eficàcia i les millores, tant en l'aspecte físic, ens expliquen, com en el cognitiu. En Jordi Barranca, podem dir que les gallines han revolucionat la residència?
Bon dia, Marta. Sí, no és gens agosarat dir-ho. De fet, els usuaris i també els seus familiars que els visiten estan molt pendents en tot moment de com estan tant els pollets com les gallines. Per tant, també s'han revolucionat ells mateixos. Els residents els acaricien, els controlen, però si sembla millor, sentim què ens explicaven ells mateixos. Són l'Enrique, el Fede i el Jesús.
Diu, ara està aquest, ho dic, home, ara ja ha vingut, que li ha picat aigua, li ha vingut, ara pues, vindrà d'aquí unes hores, que ja tornaran a piquetejar i tornaran a tindre set.
Avui, com que fa una miqueta de fresca, tots posats uns un a l'altre, i menjant i bevent, que sempre fan el mateix.
Sí, estava menant els pollets aquí fora, si tenen aigua, menjar.
Amb aquest projecte, els responsables de la residència han volgut aprofitar que molts d'ells van tenir gallines quan eren petits per treballar aspectes que d'una altra forma seria més complicat. complicat. Agnès Obiols és l'educadora social.
Has començat a sorgir una motivació per algo diferent, ja que abans era només realitzar les activitats a les hores pautades. Està despertat un interès en ells i una motivació i unes ganes de cuidar i de veure que abans no hi havia.
La clau ha estat trobar un tema que els agradi i els motivi. La Penny Subirats és la directora de la residència Lunada.
És que quan trobes un tema que connecta, és increïble el que desperta. La fisioterapeuta te dirà que si els ho diu d'anar al gimnàs van d'una manera i si els ho diuen d'anar al galliner van d'una altra.
Tot plegat és el que s'anomena Projecte Galliner i on a més també col·laboren amb la Fundació Abrenca Plegadis, que es dedica a la recuperació d'aus.
El concurs internacional de focs artificials de Tarragona inclourà una exhibició de drons per obrir el certamen a persones amb sensibilitat acústica. Clara Chavarría Domingo, és el primer cop que s'inclou aquest tipus d'espectacle al concurs?
Hola, bon dia. Sí, des de l'Ajuntament de Tarragona s'ha explicat que volen fer més inclusiu aquest concurs per tal que persones com ara les que tenen sensibilitat acústica també en puguin gaudir. Sandra Ramos és la regidora de Cultura.
Sabíem que hi havia un col·lectiu de persones, les persones amb sensibilitat acústica, que especialment, com sabeu, afecta a les persones que tenen trastorns de l'espectre autista, que no podien gaudir d'un espectacle que és molt reconegut, molt conegut i molt multitudinari a la nostra ciutat. I això ho hem volgut esmenar. No podrem fer que els focs no siguin sorollosos, però sí que podem afegir una nova activitat que és totalment inclusiva.
Es tracta d'un espectacle de l'empresa Flock Drone Art, dissenyat amb 200 drons. Serà el tret de sortida de la 32a edició del concurs, que es farà a la ubicació habitual, a la Punta del Miracle, on també s'exhibiran les quatre pirotècnies que participen en l'edició d'enguany. Tres d'aquestes pirotècnies, dues espanyoles i una de francesa, participen per primer cop al concurs. Pel que fa a la italiana Poleggi, va guanyar el certamen l'any 2018. Tot plegat es podrà veure des de la platja del Miracle i el seu entorn entre els dies 2 i 6 de juliol, i la pirotècnia guanyadora es farà càrrec de tots els actes pirotècnics de la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona i de la Festa Major de Granollers.
La Setmana Santa de l'any 1998 a Mataró una notícia va superar de llarg qualsevol processó. El robatori a la cambra cuirassada de la Caixa Laietana, avui desapareguda. 25 anys després no se sap res de qui ho va fer ni de com ho va fer. I el periodista Santi Carreras recull en un llibre detalls del sumari d'un fet que la ciutat ha volgut oblidar. Marta Vallès, Mataró, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
El llibre es titula Muts i a la gàbia amb arguments, dius, de pes.
Sí, ningú no en sap res, o això diuen. De qui ve el títol, ens explica en Santi Carreras.
Costava molt treure informació de qualsevol o que t'expliquessin alguna cosa, algun detall del que va passar. Hi ha una mena de secretisme, hi ha un dol, munt de la gàbia perquè la gent no parla.
25 anys i només es va veure una imatge en un diari de com va quedar la cambra cuirassada on hi havia les 635 caixes. Cada client hi podia tenir a dins el que volgués. Per això mai s'ha pogut quantificar exactament el botí, però va ser molt gran.
A mesura que passa el temps, te n'adones que la dimensió de la tragèdia és important. Les primeres estimacions ja parlaven de 500 o 600 milions de pessetes. 7.000, 8.000, potser sí. I jo crec que és el robatori més gran que mai hi ha hagut.
Es va parlar de delinqüents internacional, de màfia, però aquesta és la veritat.
No se sap ni quants eren, ni per on van entrar, ni quants dies hi van ser. Han d'estar un dia segur, perquè han de serrar tots els barrots per l'aire condicionat.
Setmana Santa, 4 dies de festa, un edifici del centre de la ciutat a tocar de l'Ajuntament, suposadament blindat.
I resulta que te n'adones que no hi havia ni connectades les alarmes. No hi ha càmeres, no hi ha filmacions, no hi ha res.
S'aprofitava aquells dies per fer el canvi del sistema informàtic.
L'accés del pàrquing era com les Rambles. Hi havia els professionals de la casa informàtics i hi havia els que venien de l'empresa a fer el canvi. Anaven la gent amunt i avall.
Tot fa pensar que algú de dins hi va estar implicat.
Jo estic convençut que hi havia algú que sabia que les mesures de seguretat eren inexistents, almenys en aquell període, i que hi havia una moguda de moviment a l'entitat. Totes les sospites et porten a aquesta situació.
Una reestructuració policial i potser descoordinació van impedir trobar els autors. La policia de Mataró tenia un sospitós, però mai es va detenir ningú.
Aquests veuen molt clar qui pot ser. Llavors ja anaven allò a buscar-lo. Però algú va dir, atureu-vos, perquè potser no podrem seguir el fil. Els que ho van fer, o els sospitosos, se sentien vigilats. Jo entenc que hi ha com una mena de frustració professional dels que van investigar. Clar, no hi ha una detenció, s'arriben acords i no hi ha denúncies. Per tant, no hi ha judici, tampoc. El cas es tanca, s'arxiva.
I aquí va perdre molts diners, joies, un marxant, i tenia 80 milions milions en diamants, joies de família... I com a tot arreu, també hi va haver l'espavilat.
Llavors, potser aquell dia tu vas anar a un casament aquell cap de setmana i vas anar a buscar les joies. Llavors no hi havia res, però com que l'assegurança hi era, per tant, si tenies una assegurança de 2 o de 3 o de 4 milions de pessetes de l'època, doncs ho vas cobrar. La caixa va haver de fer com unes vitrines perquè la gent les anés a identificar, que reconeixessin que aquelles joies eren de cadascú que ho reclamava. És a dir, la mateixa joia la reclamaven dos.
Els lladres van deixar sense obrir 140 caixes. Per què? És un altre dels interrogants de tot aquest cas. Ningú no en parla, però hi ha alguns que en saben coses. Potser en una segona part del llibre o bé a les pantalles trobem alguna resposta.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Jo em dic Fermí Reixac. Soc actor, membre fundador de Comediants, membre fundador del Teatre Lliure.
Fermí Reixac ens deixava aquest testimoni fa 2 anys, just abans de convertir-se en membre d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català. Avui, Fermí Reixac ha mort als 77 anys.
Què hi fan aquí? Què compren? Ferro vell? Draps vells?
Aquí el sentim el dramàtic que va fer el 2018 a Catalunya Ràdio, justament del clàssic de Dickens, Conte de Nadal, i és que Reixac va tenir una trajectòria prolífica i versàtil com a actor de teatre, cinema i televisió, Valèria Obereda.
Reixac va coincidir al Teatre Lliure amb l'actriu Imma Colomer, que l'ha recordat així en declaracions a Catalunya Informació.
Hem viscut tantes coses junts, perquè vam estar junts a Comediants i després en el Lliure, i bueno, ens coneixem com germans. Jo el mirava, ja sabia de quin peu calçava, i a més era molt, un actor fantàstic, apassionat, enamorat de la professió, vivia per la professió, era el seu motiu de viure, gairebé això, el mar i les escopinyes que pescava.
El nou director del Lliure, Julio Manrique, s'ha mostrat honorat de gestionar el llegat de Reixac.
Una trista notícia perquè ens dona l'oportunitat de recordar i homenatjar a les persones que amb molt de valor l'any 76 van aixecar aquest teatre que ara gaudim tots.
Reixac va actuar en produccions com Camí de nit, La cacatua verda, Titus Andrònic, Abraham i Samuel i L'or dels cirerers. També el van veure en sèries de TV3 com Polseres vermelles, Olor de colònia i La riera, en què interpretava Guillem Almeda, personatge que li va donar una gran popularitat. També va participar en una 20ena de pel·lícules, entre altres Estiu 1993, de Carla Simón. Després de formar-se al Centre Estudis Nous de Teatre i l'Institut del Teatre de Barcelona, Reixac va ampliar la seva formació a Nova York. En tornar a Catalunya, va presentar l'obra de teatre Diari d'un boig, de Nikolai Gogol, que va ser una de les interpretacions més aplaudides de la seva carrera.
El Sónar Més D arrenca avui amb una pregunta. La intel·ligència artificial genera pànic? Una pregunta directa que centra la conferència inaugural de la trobada de cultura digital i tecnologies creatives del Festival Sónar, que comença avui. Montse Camps és a la Fira de Montjuïc. Quin ambient s'hi respira, Montse?
Hola, bon dia. Doncs l'ambient de les grans ocasions. Ja s'han creat cues per acreditar-se i participar en les primeres activitats, com la conferència inaugural, que ha omplert la sala de gom a gom. Davant la idea que la intel·ligència artificial provoca o pot provocar pànic i incertesa, hi ha l'altra idea que, per sobre de tot, és generadora d'oportunitats. És la resposta d'alguns dels experts que han participat a la conferència, com ens explicava el Catalunya al Dia Manolo Martínez, professor associat del Departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona.
No és una cosa que hagi de fer pànic, és simplement ara per ara una eina, una andròmina automàtica molt intel·ligent, molt enginyosa, i amb això, diguem-ne, amb una comprensió més profunda de com funciona, jo diria, aquest tipus de neguits o d'ansietats en principi no hi haurien de ser. Ara, vull dir, això cap a on anirà, doncs, bueno, ja ho anirem veient, però ara per ara el que fa por i pànic és la gent que hi ha darrere intentant fer negoci, com sempre.
Per la comissària del Sónar Més D, Antònia Folguera, la clau també es coneix la tecnologia.
Sempre es parla de que si és una caixa negra, de que si és una caixa grisa, que si està molt tancada, que si tal. Hem d'estudiar una mica, fer els deures, deixar-nos seduir també per aquesta tecnologia que té coses superinteressants.
El Sónar Més D presenta també el projecte Ària amb 100 projectes innovadors, molt generats per intel·ligència artificial, com Intelligent Instruments, que dissenya instruments integrats amb intel·ligència artificial creativa per la interpretació musical.
Festival Temporada Alta de Girona i Sal ha anunciat avui els primers noms d'artistes i espectacles que es podran veure entre el 12 de setembre i el 8 de desembre d'aquest any. Han avançat sobretot les propostes musicals. Seran a Girona Marisa Monte, Jeff Mills o el cor de gospel de Soweto. La Fura dels Baus també portarà al Temporada Alta la versió que ha fet de Carmina Burana i es podrà veure Josep Maria Flotats, amb una obra doncs, que també han vist altres espectadors en aquest país, que és La Disputa. El Festival Temporada Alta manté l'aposta d'acostar les arts escèniques als més petits i al pot petit hi estrenarà també un nou espectacle.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia i bona hora.
L'Espanyol buscarà certificar aquest vespre la classificació per al play-off final d'ascens a primera.
Els blanquiblaus, que tenen un avantatge d'un gol del partit d'anada, reben aquest vespre a Cornellà al Parc l'Sporting de Gijón. Tot i haver guanyat el primer partit al Molinón, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, assegura que avui no sortiran a especular amb aquest marcador i que han d'estar concentrats des del primer minut.
Sortir convençuts al camp, convençuts del que som, convençuts que l'equip arriba bé, que arribem de molts partits, que l'equip ha estat bé en molts aspectes, ens ha faltat a lo millor algun més de gol, però que l'equip arriba bé moralment, arribem com a equip, amb paraules majúscules, al millor moment des de que estic jo aquí.
A l'Espanyol hi val qualsevol victòria o empat o fins i tot qualsevol derrota per la mínima per passar, ja que ara mateix ja no hi ha tanda de penals en cas d'eliminatòria empatada i després d'una pròrroga perquè es prioritza la millor classificació al final de la Lliga. Manolo González ha convocat fa pocs minuts 25 jugadors amb les úniques baixes de Sergi Gómez sancionat i Pol Lozano lesionat. Si els blanquiblaus superen avui l'Sporting ja saben que es trobaran al play-off final l'Oviedo, que hi va eliminar l'Eibar després de guanyar-lo a domicili per 0-2 a l'anada havien empatat a 0. L'Espanyol Sporting de Gijón començarà a les 9 del vespre i, si voleu, el podreu seguir a la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
El Barça, el defensa Marcos Alonso, ha parlat aquest matí del seu futur i dels darrers canvis que hi ha hagut al primer equip.
Marcos Alonso ha explicat que no sap quin serà el seu futur la temporada que ve. Recordem que acaba contracte aquest 30 de juny i ha afegit que li sorprenen els canvis de rumb del club aquestes darreres setmanes.
Bueno, yo creo que como todos, ¿no? Sorprendidos con los cambios de rumbo, pero bueno, son cosas que pasan y hay que estar ya con la mente puesta en el año que viene y en empezar la pretemporada a tope.
Mentrestant, el president Joan Laporta combat la visió catastròfica que hi ha sobre la situació econòmica del club. Ahir, davant del Senat Blaugrana, va defensar la gestió econòmica, va negar que la directiva actuï improvisant i dibuixa un panorama esperançador de cara al futur.
El club enguany donarà resultats operatius positius. Comencem a veure els brots verds. Això vol dir que el resultat ordinari del club és positiu.
A més, Laporta també va descartar un canvi en el model de propietat del club i, per tant, que el Barça pugui acabar sent una societat anònima esportiva. També relacionat amb el Barça, Leo Messi ha descartat un possible retorn al club blaugrana com a jugador. En declaracions a la cadena ESPN, Messi ha assegurat que acabarà la seva carrera en actiu a l'Inter de Miami, que és el seu actual club. Messi també ha explicat que segueix gaudint del futbol i ha afegit que encara no està preparat per retirar-se.
Yo creo que yo tampoco, ¿no? Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota, disfruto del entrenamiento, el día a día, de los partidos. Un poco de miedo a que se termine todo, siempre está, ¿no?
I encara en futbol, el Barça femení ha guanyat per 1-4 al Chivas de Guadalajara en un amistós jugat aquesta matinada a Mèxic.
Els gols de les blaugranes, tots quatre marcats a la segona part, els han aconseguit Patri Guijarro, Ari Arias i Clàudia Pina per partida doble. Clàudia Pina, a més, ha estat elegida millor jugadora del partit.
Molt contenta per la victòria. Un altre C, jo crec que és perquè em dic Clàudia, no per una altra cosa. Bueno, anem a per València, últim partit.
Les blaugrana tornen avui mateix cap a Barcelona perquè diumenge tancant la Lliga F al camp del València. D'altra banda, l'Espanyol femení ha anunciat aquest matí la renovació per una temporada més de la davantera paraguaiana Alice Chamorro, que ha estat decisiva aquest any en l'ascens de l'equip blanquiblau a la Lliga F.
I en hoquei patins, el Palau té aquest vespre la primera oportunitat per aconseguir el títol de l'hoquei Lliga femenina.
L'equip ballesà rep a partir de 2:15 el Fraga en el segon partit de la final i havent aconseguit la victòria el primer. En parla la jugadora del Palau, Berta Busquets.
Estem on volíem estar. Nosaltres el que volem és endur-nos el títol i el que volem és guanyar tot el que juguem. Llavors, fantàstic cada vegada que ha primerat la lliga regular i fantàstic estar aquí i ara pel pròxim partit i el sortir a menjar-nos-les.
Si el Palau guanya aquest vespre, aquest seria el seu sisè títol de lliga i es convertiria en l'equip que ha guanyat aquest campionat més vegades.
I acabem, Audal, amb un apunt sobre el Barça de futbol sala.
Perquè ha fet oficial aquest matí la renovació del pivot Àlex Yepes per una temporada més. Yepes va arribar aquesta temporada com a relleu temporal de Ferrau, que marxarà a final d'aquest any al Semei de Kazakhstan. Ahir el Barça ja va fer oficial també la renovació del porter Miquel Feixas. L'equip blaugrana, a més, de cara a la temporada que ve, també té previst incorporar els ales catalans Calit, de l'Indústria Santa Coloma, i Eric Martel, del Valdepeñas.
No t'ho pots perdre.
L'univers musical d'Edith Piaf ressuscita a partir d'aquest vespre al Teatre Tívoli de Barcelona. S'estrena Piaf The Show, protagonitzat per l'actriu i cantant Nathalie Lhermitte i una banda de quatre músics. És un èxit internacional que es va crear fa 15 anys i que s'ha representat a més de 50 països i han vist 1 milió d'espectadors. A través de les cançons s'explica la història de Piaf des dels seus orígens humils fins a convertir-se en una estrella. L'espectacle el podeu veure al Tívoli de Barcelona només fins diumenge.